Volem connectar amb la vostra infància, o almenys el que éreu fa 25 anys. Recordeu, fa 25 anys, quan es van emportar l'Orca Ulisses del Zoo de Barcelona. Almenys a la capital catalana es va viure amb certa intensitat el trasllat d'aquest gran animal, d'aquest gran mamífer. Es va viure amb pena, també, per part d'alguns, sobretot infants, que havien agafat doncs, cert carinyo a aquest animal icònic de la capital catalana. Tot Espanya també ho va viure i ho va observar com es feia aquest trasllat fins a un aquari de San Diego, el trasllat de l'Orca Ulisses. Teníem naltros en Albert López, excuidador i ensinistrador de l'Orca Ulisses i de dofins del Zoo de Barcelona, i el dolfinari Oltramare, a Itàlia. Hola, Albert, benvingut a Radio Illa.
Hola, bon dia, gràcies.
25 anys des del trasllat de l'Orca Ulisses des de Barcelona cap a San Diego, un trasllat que es va fer per via aèria, i recordam imatges, no, de quan es feia el trasllat des del zoo cap a l'aeroport amb un gran camió, diguem-ne, doncs sí. Hi havia centenars, per no dir milers de persones a la carretera acomiadant-se de l'Orca Ulisses. Va ser tot un fenomen, no?
Sí, va ser bastant seguit, i recordo el pas inclús per sota els ponts de l'autovia que ens duien a l'aeroport, la gent al damunt dels ponts i tot. Va ser bastant seguit, sí.
Per què se la van emportar l'Orca Ulisses?
Bé, se la van endur perquè allí ja no hi podia estar més. Era una cosa de... Era de queixó, que no podia viure en una piscina de 22 metres i 6 de profunditat. Un bitxo que veia 6 metres de llargada, no?
Clar. I ara viu millor?
No, ara viu en un lloc més gran, però no millor. No, segueix sent captiu. No, segueix... Malgrat, vaig llegir un article ahir d'un diari d'aquests famós per tergiversar la realitat, com és La Vanguardia, que deia que està molt millor perquè està amb altres congèneres i tal. L'Ulisses està sol en una piscina, donant voltes, sense fer res més. De quan en quan surt a l'escenari, ell sol, fa un salt i torna a ficar-se dins de la piscina aquesta. Per tant, no està millor.
Caram. Perquè podria tornar a viure en llibertat, Ulisses?
No, és totalment impossible la reinserció de... Dic reinserció o la reintroducció de cetacis en captivitat. És molt difícil, només s'ha donat en alguns casos en cetacis que han passat molt poc temps en captivitat i en condicions molt concretes. No? L'Ulisses estaria totalment descartat per una reintroducció.
Home, recordant la pel·liquella com era Liberata Willy, no? Free Willy.
Sí, allí tenim l'exemple de que no funciona, perquè aquest va ser un muntatge publicitari de la Warner Bros. I en Michael Jackson, sota la pàtina de suposats ambientalistes, que el que van fer va ser explotar aquest animal per fer la pel·lícula, i quan va acabar la pel·lícula, quan van deixar de donar diners a aquest animal, el van abandonar a Islàndia, on va morir perquè no sabia caçar, no sabia fer res, no estava... Les orques són animals molt socials, que depenen del seu grup, del seu clan familiar. Keiko, que era així com es deia aquest animal que va protagonitzar la pel·lícula, estava totalment desubicat allí a Islàndia i va acabar morint de gana.
Caram, no sabia caçar, clar.
No sabia fer res que fan les orques, perquè, clar, pensem que quan anem a un zoo anem a veure animals, certs animals. No, el que veiem són caricatures d'aquests animals. No veiem animals, no. Els animals han d'estar allà on han d'estar, perquè no és només l'animal, sinó que és l'animal i el seu entorn. En el cas dels cetacis, el seu entorn familiar és molt important. Són animals socials amb uns lligams, amb uns vincles que poden durar tota la vida.
Clar, és com si agafes una persona, diguem-ne, i la tanques en una cabina de telèfons i allà ha de viure tota la vida, no?
Exacte. O posant el símil que em plantejaves tu, agafar una persona i deixar-la, posar-la en pilota picada a la mitja de la selva de l'Amazonia, o, no sé, en un prat alpí enmig d'una glaciació. Moriria en dies. O sigui, no triaria ni dies. Per què? Perquè res del que se suposa que ha de saber fer una persona en aquestes circumstàncies, ningú de nosaltres ho sap fer. Això és el que li passaria a l'Ulisses.
Però tu vas treballar molts anys amb Ulisses i vas treballar molts anys al zoo, vull dir, amb una institució que tracta d'aquesta manera i fa negoci amb els animals perquè estan precisament en captivitat i per ensenyar-los, diguem-ne, a les persones que hi van.
Sí, sí, és una pena que hauré de dur al meu cor fins al dia que em mori. Vaig estar 14 anys amb l'Ulisses i el total de temps que he treballat en captivitat han ratllat els 30 anys. L'altre dia ho vaig dir en una entrevista també i ho torno a repetir. La primera feina que vaig fer quan vaig entrar al zoo va ser sacrificar un dingo, un gos australià. I allí me'n vaig, quan vaig preguntar el motiu, em van dir que era perquè no hi havia instal·lació per ell. Allí me'n vaig adonar que l'últim lloc on havia de treballar, jo, a mi que m'agradaven els animals, era un zoo. Però hi havia dues possibilitats, o me n'anava d'allí i deixava les coses tal com estaven, o em quedava allí i intentava arreglar-ho des de dins. Això és el que vaig fer durant 25, gairebé 30 anys. Crec que alguna cosa vaig aconseguir canviar, però al final, quan t'adones que no canvia, que hi ha alguna cosa de base, que l'única manera que pot canviar això és erradicant-ho. És a dir, que la gent es fiqui al cap que anar a un zoo no és anar a veure animals, que hi ha alternatives molt millors per conèixer la fauna, per conèixer l'entorn, que visitar un zoo, és a dir, a un lloc on extreuen els animals del seu entorn i els condemnen a cadena perpètua per el senzill delicte de tenir unes ratlles determinades, de tenir un somriure determinat, de ser tan maco o vés a saber el què, no?
Sí, el que passa també és que veure els animals en una altra condició, amb llibertat, potser és una alternativa que només algunes butxaques es poden pagar, no?
A veure, clar... La qüestió és veure quins animals volem veure. Clar, si volem veure sempre en aquesta cultura actual de la immediatesa, de jo vull que això sigui així, ara i ja. A veure, si vols veure els animals en el seu estat, tens uns documentals meravellosos per veure'ls. Si el que vols és veure'ls sense una pantalla pel mig, que no sé per què s'ha de voler veure així, doncs has de plantejar-te quins animals. Per exemple, si vols tocar o vols apropar-te a un tigre de Bengala a mig de la selva o un lleó de la sabana africana, doncs corres un perill greu. Per tant, no pots fer-ho, això. I per què has de voler fer això? Intervé molt la publicitat, les ganes que... O sigui, que certs animals siguin més macos que d'altres. Per exemple, que un dofí sigui més maco que, jo què sé, que un porc senglar. Per exemple, en canvi, porcs senglars en tenim i ningú se li acudeix avui en dia, o molt poca gent encara, o ja se li acudeix avui en dia, sentar-se en un bosc, en una clariana del bosc de qualsevol part del nostre territori. No cal, encara que visquem en una ciutat, podem sortir i de seguida trobarem un bosquet, un lloc on podem seure i observar una quantitat d'animals brutal, i sobretot les seves relacions que estableixen aquests animals amb aquest entorn. Per què estan aquests aquí i no uns altres? I podem fer inclús pedagogia, portar la mainada i tenir-los allí i seure i veure un grup de formigues, un grup d'escarbats, un picot garcer o un gavià que passa, o un... No sé, hi ha un munt de coses. I a mar podem fer el mateix. Avui en dia tenim accés a... Primer, els viatges són molt, molt baratos, cada cop més, i podem anar a llocs més llunyans per veure coses més rares. Però no cal, perquè aquí mateix i a les illes els teniu que passen pel costat mateix. El segon animal més gran que mai ha trepitjat el planeta Terra, que és el rorqual blau,
sí,
passa per aquí. I el podem veure des de qualsevol barqueta, inclús des d'un penya-segat una mica alt, amb uns bons prismàtics, un dia de bona visibilitat. El dia, els mesos de primavera, que és quan passen, els podeu veure. I no cal anar-se'n a l'Antàrtida a fer una cosa. No cal.
Podem
no cal.
Veure balenes des de la costa catalana, en definitiva.
Sí. De fet, vaig estar 10 anys amb un projecte, o sigui, vaig engegar un projecte per conscienciar a la gent que això era possible, i d'una forma relativament econòmica. Que si pares a comptar el que et costa l'entrada en el zoo, més el dinar, més el berenar, més tota la història, i per una mica més pots anar amb una barca d'un amic o el que sigui a veure aquests animals a alta mar, d'una forma respectuosa, sense emprenyar-los i tot.
14 anys que vas treballar, 14 anys que vas treballar
amb l'Ulisses.
Sí. Vas arribar a establir-hi una relació amb aquest gran mamífer?
Home, sí, clar, estàvem tot el dia junts i, de fet érem amics perquè estàvem tots sols. Jo em considerava que estava sol allí al zoo, també. I ell era l'única orca que hi havia. I de seguida me la van adjudicant a mi, em van dir que jo era el seu entrenador i, bueno, ens vam fer realment bastant amics.
Tu, com a entrenador, et ficaves amb ell a la piscina o com anava això?
Sí, de fet, hi ha un, cada dia m'hi ficava. A més, amb un ritual amb el mercat, o sigui, s'havia acabat la feina, tot el que era entrenament i el que formava part del dia a dia, de l'alimentació i tot, i un cop s'havia acabat això, jo li feia saber amb una mena de amb un ritual de comportament meu, és a dir, apartava el cubell, em treia el xiulet de l'això, em treia els escarpins que portava les botes de neoprè, i ell sabia que era el temps de jugar, llavors. I llavors era un temps que destinàvem a estar nedant i jugant sense cap mena d'interacció de menjar ni de res. O sigui, jugàvem tots dos perquè volíem estar-hi allà. I sí, això ho fèiem pràcticament cada dia durant 14 anys.
La primera vegada que et vas ficar amb aquest mamífer de 6 metres a la piscina, com va ser allò?
Home, diguéssim que no les tens totes o vas molt en compte. No és una entrada així directa. O sigui, primer et coneixes, vas interactuant i vas estant allí al costat teu. O sigui, jugant amb ell i tot, vas veient quines són les seves reaccions i fins a quin punt pot ser segur o no. Clar que el primer dia que t'hi fiques tens aquella recança, clar, d'un animal que és un predador, és intel·ligent. L'única cosa és que no és peruc, que seria com un dofí, que els dofins són molt perucs, i llavors això el convertiria en un animal molt perillós. Però les orques el bo que tenen és que no són perucs, són tan forts que no tenen cap mena de por. Si et volen fer mal, te'l fan, i ja està. I no cal que estiguis dins de l'aigua. Tenen la capacitat de sortir fora de l'aigua i enganxar-te i menjar-te. Però, com veus que això no passa, intueixes que no passarà tampoc dins de l'aigua, no? I, bueno, una mica és una prova de foc per tots dos, no? També ell suposo que tindria més por del fet que jo em pogués enfadar amb ell i no li donés de menjar, per exemple, no? No sé.
Us veu fer amics, Ulisses, i tu?
Sí, bueno, hi ha una anècdota que no he explicat massa perquè tampoc la gent, jo hi ha hagut gent que no m'ha cregut mai, però em va salvar la vida un parell de cops, no? Un dia em vaig quedar sense aire dins de la piscina, estàvem fent una reparació del tanc, que s'havia espatllat un filtre, i vaig cometre una imprudència brutal, que va ser fer-ho tot sol, baixar jo sol una tarda, allò, dir, mira, ja aquí sóc, i em dedicaré a avançar feina aquí, no? S'havia de collar uns cargols amb una estructura. I em vaig lastrar massa de plom, em vaig posar molt de plom, em vaig posar dins de l'aigua, i abans les botelles d'aire comprimit, les ampolles d'aire comprimit, no duien, o sigui, duien una cosa que se'n deia la reserva. Encara no, ara tothom porta un manòmetre i sap quanta pressió d'aire té. Però llavors no, això no hi era. I l'únic que feies, quan ja no hi havia aire, tiraves de la reserva i sabies que tenies una mica per sortir. Doncs resulta, per això es va suprimir, perquè resulta que moltes vegades aquesta reserva ja estava tirada. Quan et quedaves sense aire, et quedaves sense aire i ja està. I a mi em va passar això, em vaig quedar sense aire, lastrat, sense aletes, ni poder sortir d'allí de la piscina. I ell m'hi va treure, i ipso facto, vull dir, quan va veure que jo estava intentant pujar com pogués, es va posar al costat, el vaig enganxar i em va treure fins a la plataforma.
Caram!
Sí. I la segona vegada va ser l'endemà, que em vaig tornar a ficar a l'aigua i amb les botelles per acabar la feina, que no s'havia fet. Allà, llavors hi havia molta més gent i tot, i em va agredir dues vegades. Em va mossegar, no fort, perquè si no les tindria les cames. Em va mossegar un parell de cops de les cames fort, i jo no entenia el perquè, i de cop i volta també vaig deixar que uns altres companys van posar una xarxa, es van tirar dins, van acabar la feina, i jo no entenia per què, i vaig dir, bueno, vaig decidir que havia de solventar allò, perquè no podia ser que jo agafés por per havia de treballar amb ell cada dia. Em vaig treure tot l'equip, i vaig tornar a interactuar amb ell, i llavors vaig veure que sense l'equip d'aire comprimit, que em permetia que jo em fiqués a l'aigua. Però que de cap manera em fiqués a l'aigua amb un equip. I des de llavors no va deixar ni que em posés unes ulleres, una màscara. Cada cop que em posava una màscara i em tirava l'aigua amb ell, em venia amb la boca, me la treia de la cara.
Caram.
O sigui, puguem dir, ets tonto o què? Vull dir, ahir quasi et mores per culpa d'això. I, no sé, alguna cosa d'aquestes.
Sí, no? Sí, és com un pare, no?, que retreu al seu fill que faci, sí, un comportament imprudent, no?
Sí, 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 alguna cosa d'aquestes. Jo no ho vaig entendre fins al cap d'uns dies, que parlant amb un company americà, que també és entrenador, que li vaig dir, mira què m'ha passat, no ho entenc i tot. I em va dir, diu, i gairebé em pega un bolet, no? Em va dir, diu, però tu ets tonto, què? Vull dir, no. Com, a veure, de quina manera ell et diu que no tornis a fer allò que quasi et mata? I que ho vas entendre? Sí, doncs ja està.
La trobes a faltar? Lorca Ulisses era un mascle, no? El trobes a faltar, ara que està a San Diego? L'has anat a veure?
El vaig anar a veure al cap d'un any. I la Lorca té... Bueno, Ulisses té una web, a través d'una web, ara no ho recordo, es pot veure en temps real. I la vaig veient i m'entristeix molt, no? Veure'l allí donant voltes, cada dia donant voltes. I la veritat és que vaig deixar d'anar-lo a veure perquè crec que s'havia de tallar aquest vincle. O sigui, ja no estàvem mai junts i no podíem estar junts i no era beneficiós ni per ell ni per mi seguir mantenint un vincle que no es podia realitzar, no? Que no podíem estar plegats tot el dia. Sí. Llavors, i en aquell temps, ja quan vaig deixar, va començar aquesta mena de divorci amb la captivitat fins al dia d'avui, no? Que penso que el millor lloc que pot estar un animal és en l'entorn natural i els zoos haurien de desaparèixer. I haurien de desaparèixer, i de l'única manera que desapareixeran és si la gent es mentalitza que és mil vegades millor portar a la mainada o un mateix a veure animals, ocells, cetacis, peixos, el que vulguis, a la natura, que no pas anar a un zoo. Perquè anar a un zoo és seguir contribuint a que se segueixi exterminant tot un munt d'espècies perquè, senzillament, no ho volem veure. Perquè t'afany col·leccionisme de principis del segle XIX que encara seguim mantenint i encara no ho entenc per què.
Lorca Ulisses, l'amic d'en Albert López, que 25 anys més tard es troba en un aquari de San Diego, viu sol, això sí, amb una piscina més gran que la que tenia a Barcelona. Lorca Ulisses, l'amic d'en Albert López, com es comunicava, Lorca? Abans has explicat un gest en què et va salvar la vida, no? Però en el vostre dia a dia hi havia alguna manera de llenguatge entre vosaltres?
Clar, seria una mica el mateix el que pots establir amb el teu gos, el teu gat que tens a casa, no? A tu li parles i suposes que ell t'entén, però que no és cert. Però ell entén el que tu li vols dir a través del teu llenguatge no verbal, no? La teva expressió corporal, etc. I passa el mateix d'ell cap a tu, no? Perquè també veus, doncs, si hi ha un dia que està més content o està més a la seva bola o està inquiet o, clar, està amb altres animals, a vegades hi havia baralles entre ells. O sigui, això ho vas veient, és un llenguatge no escrit, per dir-ho d'alguna manera, però que hi és. No?
Quan vas anar a San Diego, per exemple, et va reconèixer?
Sí, clar, a veure, jo penso que sí, perquè una de les coses que a San Diego no fan és això que deia de jugar amb l'animal, de banyar-se. No sé si heu vist la pel·lícula o el documental Blackfish, on es narra l'accident que va patir una entrenadora, que la vaig conèixer, això, que va morir per culpa d'una orca, no? Se la va intentar menjar, no? Mm. Bueno, de fet, se li va menjar una cama, un braç, no me'n recordo ara. Arrel de tots aquests accidents no permeten el bany amb orques, no, la interacció directa, no? I quan jo vaig anar allí em van dir que no, que estava prohibit, perquè clar, jo ho feia tot sovint i vaig dir, hòstia, deixeu-me una mica apropar-me amb ell. Al final, gràcies a que l'entrenador que m'acompanyava em va deixar això al cap d'un any, em va dir, va, ara que sembla que no miren i tal, i em vaig poder ficar dins de l'aigua. Clar, va repetir una altra vegada els comportaments que fèiem, no? De nedar al costat, de posar-se al costat, de les formes que tenia. Jo penso que sí que em va reconèixer. Crec, m'agradaria pensar que sí que em va reconèixer.
Bé, per cert, Lorca Ulisses té successor al Zoo de Barcelona? Hi ha algun tipus d'animal paregut?
No. Bueno, hi ha els dofins, que són de la mateixa família, són cetacis, són odontocets de la família dels dofins, dels dofinits,
sí.
Com l'orca. Malauradament, també, perquè estan tots bastant... Aquells sí que estan pobres, perquè un dels arguments pels quals van treure Ulisses de Barcelona va ser que s'havia tornat boig, cosa que era una mentida.
Ah.
Sí, perquè ho van fer perquè així l'orca va sortir gratis, no? Com estava boja, tothom va decidir que millor que se n'anés,
que
se n'anés, un breeding loan i ja està.
No, li deia això del successor perquè teníem entès que si se n'anava l'orca Ulisses, al cap d'uns anys havia de venir algun fill o filla de l'orca Ulisses. No ha vengut, veig.
No, perquè aquest va ser un dels motius pels quals hi va haver una certa mala maror amb mi en el zoo, perquè jo vaig començar a preguntar què passava amb això, perquè hi havia un contracte que deia que si passats uns anys no hi havia descendència de l'Ulisses, doncs l'Ulisses quedava allí i ja està, i ningú guanyava ni un duro. O sigui, ells guanyaven una orca i nosaltres perdíem els diners. I la possibilitat de tenir una orca, la qual me n'alegro ara, no? Però en aquell moment jo estava treballant pel zoo i havia de protegir-la, els interessos del zoo. I bueno, aquest animal se li estava fent extracció de semen condicionada.
Sí.
O sigui, feien, a través de masturbacions condicionades, extreien esperma, i amb aquest esperma suposava que servia per fer fertilitzacions in vitro, no?, amb altres femelles, o inseminacions artificials.
I va funcionar? Va tenir alguna descendència?
Nosaltres dèiem que s'estava fent aquesta condició, aquesta masturbació condicionada, i ells deien que no, que no hi havia esperma i que no hi havia cap descendent. L'altre dia me'n vaig enterar per l'article que sembla ser que sí que hi ha una filla d'Ulisses. I jo estic convençut de que l'esperma d'Ulisses, que és un founder, que es diu, és a dir, un animal vingut de llibertat, ha servit per inocular a un munt de femelles i segur que té fills per tot arreu.
Home, i si té fills ha de viure sol, el pobre Ulisses?
Bé, viu sol perquè la política de Sewall, d'aquests dos, és aquesta, no? O sigui, un animal... Primer, les femelles, els clans d'orques són matriarcals. Són les femelles les que tallen el bacallà. I són molt agressives, solen ser molt... La interacció és molt, molt bèstia, no?, amb els mascles. I amb les vegades que han intentat posar Ulisses, quan jo hi era allí, els 15 dies o quasi un mes que vaig passar, van intentar posar-ho amb femelles, només una vella, una molt vella, que no li feia res, però les altres, bueno, mossegades i tot. Clar, això no s'ho poden permetre. Llavors, com tenen espai, tenen piscines suficients, el tenen aïllat. Per ells això no és un... Perquè el concepte és un animal, és un bé que el tens en allí, que l'has de conservar com sigui, és igual si està aïllat. El seu benestar social, diguéssim, no els importa a ningú.
Caram. Per cert, a Barcelona segueix el delfinari o està tancat ja?
Doncs la veritat és que no ho sé. Jo ja no visc a Barcelona i m'he deslligat totalment d'això. Crec que sí, que encara existeix. Em sembla una aberració, perquè jo fa 25, no... Bueno, fa uns 20 anys o 20 i pico d'anys, la Unió Europea de Zoos i tal va dir que el Zoo de Barcelona no complia cap dels estàndards per mantenir dofins en llibertat,
ai,
en captivitat. Mm. I inclús la Comissió Europea va dictaminar unes directrius, una normativa, perquè els dofins que siguin en captivitat tinguessin un mínim d'espai, de volum, de requeriments i tot. El zoo ja llavors no els complia. Que jo sàpiga, el zoo no s'ha modificat ni una totxana. Per tant, segueixen estant en aquestes condicions infrahumanes, amb unes piscines que són una capsa de mistos, amb un soroll impressionant dins de les piscines per culpa de les bombes de circulació. Els dofins, la prova està, és que l'última referència que en tinc és que estan tots bastant grillats. O sigui, tenen un problema de regurgitació conductual estereotípica, que estan vomitant tot el dia i menjant-se el vomitat i vomitant un altre cop i tornant-se a menjar. Per això els dos va veure forçat a suprimir els espectacles, perquè va dir que els espectacles el que feien era malmetre els animals. I penso que és el contrari. L'espectacle ben fet, ben entrenat, amb un dofí, potser li dona una mica de alguna cosa que fer durant el dia, perquè el problema, gran problema d'un cetaci en captivitat, igual que d'un simi, d'un goril·la, un ximpanzé o un elefant, és el no fer res durant 24 hores al dia, 365 dies l'any. I clar, aquest és el problema greu, que els animals és quan comencen a mostrar aquest comportament aberrant que els dofins de Barcelona estan presentant avui en dia.
Bé, segons veiem a la pàgina web del Zoo de Barcelona, l'activitat del delfinari està oberta, i així ho anuncien, amb la possibilitat que els visitants puguin observar doncs aquests dofins molars del Zoo de Barcelona. Bé.
Sí, a mi em van contractar, quan vaig deixar el Zoo de Barcelona, em van contractar a l'Aquari de Gènova, també, per fer una intervenció sobre els dofins, perquè precisament els seus dofins estaven mostrant comportaments molt, 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 molt preocupants, d'estereotípies, falta de menjar, inclús intents de suïcidi, etc. I era perquè ells no feien espectacle. I dins de la comunitat dels dofins en captivitat se sap que no fer espectacle, no perquè sigui un espectacle, sinó que no sotmetre's a una disciplina d'entrenament diari, això fa que els animals s'avorreixin i encara manifestin problemes més greus. Per tant, l'únic que han fet els Zoo de Barcelona suprimint els espectacles ha sigut agreujar el problema, no arreglar-lo. El que sí que s'han posat un maquillatge de que bones persones som, quan el que haurien de fer és procurar tancar aquest dofinari i no tornar a tenir animals captius.
Albert López, avui m'ho ha explicat en primera persona la seva feina. 3 dècades treballant amb animals en captivitat, 14 anys treballant amb l'orca Ulisses, es pot dir més clar, però no més alt. Moltíssimes gràcies, Albert.
Gràcies a vosaltres i que vagi bé.